Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, amb matí fred a l'Empordà. Avui tindrem una jornada molt semblant a la d'ahir, amb un ambient de tardor i amb alguns núvols alts.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Va, avui us parlaré de les nostres rutines com a mitjà de comunicació, perquè és important que sapigueu com treballem i com ho fem per aconseguir les notícies que us portem cada dia. Perquè ahir em va passar una cosa que hauria desitjat que no m'hagués passat mai. Quan ens arriba una notícia que cal investigar, el primer que fem és identificar quines parts estan interessades. Normalment hi ha dues i ens posem en contacte amb totes dues i deixem que s'expliquin. I a partir d'aquí fem la notícia combinant els dos parers i afegint el nostre criteri professional. Ahir, en aquest procés, em va passar una cosa que no m'havia passat mai fins ara en l'àmbit de la informació local. Quan vaig acostar-me a un regidor d'un municipi de la comarca per preguntar-li per una qüestió que estem investigant, ell em va respondre que això encara no és notícia. Hauríeu d'haver vist la meva cara. Què vol dir que encara no és notícia? Al regidor no li interessava que ho fessin públic encara perquè es volen esperar a poder anunciar-ho ells a la seva manera en una roda de premsa pròpia. Clar, evidentment la resposta va ser: a mi deixa'm fer la meva feina i ja decidiré jo si és notícia o no és notícia, perquè per això sóc el periodista, que és qui té aquesta feina. Tu tens una feina, jo tinc una altra, que és ser periodista. No us puc dir qui va ser aquest regidor ni de quin poble es tracta, perquè, clar, no ho tinc gravat i no en tinc cap prova i ell ho podria negar. Però al final tampoc no és un gran escàndol, però sí que m'ha fet reflexionar que estem envoltats de petits Donald Trumps, de persones que des del seu petitíssim cercle pretenen dictar els mitjans de comunicació com han de ser, de fer la seva feina. I fixeu-vos, clar, nosaltres tenim poques pressions polítiques al capdavall perquè en depenem poc dels polítics econòmicament i orgànicament. Però hi ha mitjans a casa nostra que no tenen aquesta sort i tot i així aguanten i fan un molt bon periodisme. Per tant, hem d'aprendre a valorar-los. Són les 8:02, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
On hi ha més notícies. Torroella de Montgrí redueix el deute un 25% en 4 anys. Gerard Escats, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Torroella no tenia previst reduir tant el deute, però els nous ingressos i la gestió econòmica han permès aquesta reducció. Actualment el deute és del 45% dels ingressos ordinaris.
Castellplatja d'Aro vol ser pioner en un pla d'accessibilitat física. Bon dia, Eugènia Güell.
Bon dia, ho ha dit el regidor d'Urbanisme del municipi, Josep Maria Soler, i el que es pretén fer és suprimir barreres arquitectòniques per millorar l'accessibilitat a espais públics.
A principis de la setmana que ve, com a molt tard, es començaran a executar les obres de reparacions del marge del Ridaura, Eugènia.
Les obres depenen de l'Agència Catalana de l'Aigua, que n'és la propietària. Un veí, però, ja ha alertat a l'Ajuntament que, degut a l'esllavissada, hi ha una canonada que aboca aigües fecals a la desembocadura del riu.
L'Ajuntament de Palamós ha habilitat una nova zona d'activitats de lleure a l'aparcament de la Ronda de l'Est. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. Palamós tindrà un nou espai per realitzar activitats de lleure, recreatives i culturals, així com també ubicar els circs que visiten el municipi. L'espai ocuparà uns 5.000 metres quadrats de superfície i es mantindran les 200 places d'aparcament habituals.
La bisbalenca Marta Silvestre presenta demà dijous al Teatre Mundial de la Bisbal el seu primer llibre de relats, Somnis de Penèlope, publicat per l'editorial Gregal. Silvestre va ser ahir en aquest programa, el Supermatí de Ràdio Capital, i ho va seguir en Manel Magrinyà. Manel, bon dia.
Bon dia. La mateixa autora va explicar a Ràdio Capital de què va Somnis de Penélope.
El van buscant a partir de les relacions humanes, no? Des de les més sexuals de parella, fins i tot anant cap endins a un mateix, una mica el pas per totes les relacions, que no són fàcils, però alhora també és un gaudí, no? De la vida en tots els seus sentits. I per això hi ha música, per això hi ha il·lustracions i per això hi ha totes les formes de comunicació també.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Palafrugell, per la Bisbal i per l'Estatit. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui us convidem a tres presentacions. La del llibre de Carles Puigdemont a Palafrugell, la de Marta Silvestre a la Bisbal i la inauguració de la Mostra d'Art de Santa Llúcia de l'Estatit, on es presentarà també el llibre de les festes.
I atenció, perquè som a les portes d'un canvi de temps. Ens preguntem si tornarà a ploure, Albert Aparicio.
Bon dia. Avui tenim una jornada de transició cap a un canvi de temps. De moment, aquest matí tornarà a ser força fred, com ahir, amb una temperatura que aquesta matinada ha tornat a ser inferior als 3 graus a l'interior de la comarca. El dia presentarà alguns núvols que seran en general poc desenvolupats pel matí, però que entre aquesta tarda i nit aniran en augment i fins i tot no es descarta que puguin produir alguns ruixats febles cap a la nit. Demà serà un dia més ennuvolat i rúfol, amb una temperatura mínima més alta, però un ambient fred per l'absència de sol, i serà possible algun ruixat dispers.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Sense IVA es viu millor. Per això, als centres Espada de Palafrugell tenim el dissabte 15 de desembre, el dia sense IVA. Avança't a les compres de Nadal. T'oferim sempre bon servei, amb proximitat i amb bon preu. I més el dissabte 15 de desembre. Benvinguts al dia sense IVA als centres Espada de Palafrugell. Sense IVA es viu millor.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, menjar tradicional i casolà fet amb receptes de tota la vida. Esmorzars de forquilla, brasa de llenya, una carta de plats que et faran sentir com a casa i, per descomptat, menú diari. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08.
Obert des del 5 de desembre.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
de sis.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
del Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8 i 8 minuts. Obrim el Supermatí explicant-vos que Palamós tindrà un nou espai per realitzar activitats de lleure, recreatives i culturals, així com també ubicar els circs que visiten el municipi. Se situarà en una part de l'aparcament de la Ronda de l'Est que es va posar en funcionament l'any 2014. Maria Montells.
L'Ajuntament de Palamós dona una nova vida a l'aparcament de la Ronda de l'Est. Des d'aquesta setmana ja s'estan duent a terme les tasques d'habilitació de la zona a través d'una empresa especialitzada. En total, aquest espai ocuparà 5.000 metres quadrats de superfície de l'aparcament actual. L'Ajuntament vol tenir un lloc on poder instal·lar els circs que visiten el municipi i que fins ara s'ubicaven a l'aparcament de l'Arbreda. I això implicava suprimir durant molts dies places per estacionar al centre neuràlgic de la vila. El projecte té un pressupost d'uns 14.000 euros i es preveu que quedi, majoritàriament, enllestit aquesta setmana mateix. L'Ajuntament afirma que l'habilitació d'aquest nou espai no afecta l'àmbit d'estacionament de vehicles habitualment més utilitzat de l'aparcament de la Ronda de l'Est. Se seguirà, doncs, mantenint durant tot l'any 200 places fixes.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí tancarà el 2019 amb una reducció de l'endeutament del 25% respecte al 2015, que és un percentatge molt superior a les previsions inicials de l'Ajuntament. En termes absoluts, el deute municipal haurà passat dels 11,2 als 7,6 milions d'euros, la qual cosa representa una reducció de 3,6 milions d'euros en 4 anys. I en té més informació en Gerard Escaig.
Inicialment, la previsió del govern municipal per a l'exercici del 2019 era situar l'endeutament en el 64%, però finalment s'aconseguirà rebaixar notablement aquest escenari gràcies a la gestió econòmica i als ingressos derivats de la regularització cadastral extraordinària, una regularització que ha portat a terme la Direcció General del Cadastre a tot el país. Aquesta regularització permetrà no haver de concertar el crèdit previst per al 2018 d'1,2 milions d'euros i augmentar l'import destinat a reduir l'endeutament. D'aquesta manera es destinarà fins a pràcticament 1,7 milions d'euros. En només un any l'endeutament ha passat del 62% al 2017 al 49% al 2018 i pel 2019 se situarà en el 46%, tot i que no es descarta poder-ho rebaixar més. Cal tenir en compte que abans de la crisi la llei permetia als ajuntaments endeutar-se fins al 110%. Segons l'alcalde Josep Maria Rufí, la reducció de l'endeutament ha estat una prioritat per al govern municipal, que ha anat més enllà de les determinacions fixades per la llei. Recorda que, per exemple, aquest any s'ha iniciat l'ampliació de la zona esportiva municipal, una de les actuacions més importants dels darrers anys.
Ràdio Capital. Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
La ràdio de l'Empordà.
Del 6 al 9 de desembre, segona fira de Playmobil de Begur. Una fira per als més petits i per tota la família. Exposició de diorames, tallers de manualitats, de pintacares, xocolatades i el concurs Troba el clic perdut. Del 6 al 9 de desembre, a la sala d'exposicions de Begur, segona fira de Playmobil. Més informació i horaris al web acitbegur.com. Organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begur amb el suport de l'Ajuntament de Begur.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses.
Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres. Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Castell-Platja d'Aro vol ser pioner en un pla d'accessibilitat física. Per això l'Ajuntament ha proposat contractar un projecte per eliminar barreres arquitectòniques. En té més detalls l'Eugènia Güell, endavant.
Eliminar aquestes barreres millorarà l'accessibilitat física en els espais públics de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. El regidor d'Urbanisme, Josep Maria Soler, ha explicat que després d'aquests anys és necessari.
Això ja es va fer farà 16 anys i, evidentment, la situació ha canviat. Per tant, torna a ser necessari doncs, identificar quines situacions tenim que són obstacles que impedeixen la circulació.
El proper 17 de desembre acaba el termini de presentació d'ofertes d'un pla que ha d'identificar i quantificar les accions que es podrien dur a terme. Però abans de determinar el pressupost que es destinarà a cada acció, caldrà prioritzar-la, segons ha dit el regidor, i això serà una decisió política.
I un cop identificat, prioritzar quines són les actuacions que hem de fer en primer lloc perquè connecten espais més sensibles, perquè tenen més flux de persones, perquè poden afavorir la participació en aquell espai de persones que ara la tenen negada, etc.
A finals del primer trimestre del 2019 ja estarà elaborat el document d'accessibilitat física al municipi en relació també amb un nou decret a Catalunya en general sobre aquest tema que ara mateix està en tràmit.
No ens movem de Castellplatja d'Aro, Eugènia, perquè tenim una altra notícia relacionada amb això que vas treballar ahir, perquè a principis de la setmana que ve, com a molt tard, es començaran a executar les obres de reparacions del marge del Ridaura, que inclouen una canonada que aboca aigües fecals a la desembocadura del riu. Atenció.
Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme de Castellplatja d'Aro, Josep Maria Soler, l'Agència Catalana de l'Aigua ja n'està al cas.
Doncs la mateixa ACA, que és la responsable de totes les situacions d'abocaments d'aigües tant en un lloc com en un altre, ha plantejat que per al moment de l'any en el que estem, el tipus d'infraestructura que passa per allà, les aigües que recull, doncs que no havíem d'improvisar una situació d'emergència diferent i que podíem esperar a que durant aquesta setmana, màxim a principis de la que ve, comencin a executar ja les obres.
Aquests desperfectes a una canonada de sanejament d'aigües del clavegueram provocats per una esllavissada a un dels marges es van produir a causa de les fortes pluges a mitjans de novembre. Un veí ha alertat a l'Ajuntament que aquesta canonada, doncs, aboca aigües fecals a la desembocadura del riu.
C-A-I-T-A-L
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Gaspar, aquestes festes a Videoca Toy Planet ens emboliquen i ens guarden els regals fins que els haguem de repartir.
Regals de tot tipus?
Sí, tots els regals que et puguis imaginar.
Oh, que fàcil i còmode ens ho posen. Ja hi podem anar, doncs.
Videoca Toy Planet, experts en regals per petits i grans.
Videoca Toy Planet, ens agrada veure't feliç.
A Sant Feliu de Guíxols, Rambla Generalitat 56.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Ha tingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Quan són les 8 i 17 minuts, al Supermatí ens agrada fer també reflexió. I obrirem aquesta etapa de reflexió, aquests minuts de reflexió, amb un reportatge de Manel Magrinyà. Ja ho sabeu, Els somnis de Penèlope és un llibre que cerca el bon amor, que és un parer de l'autora no necessari, que parer de l'autora no és necessàriament estimar molt, sinó sobretot estimar bé. Un llibre de relats on hi ha prosa, música, articles i il·lustracions. Aquest llibre es presenta avui i en Manel Magrinyà en té tots els detalls.
Talment, i és la mateixa autora la que ens va explicar el seu particular mètode per assolir aquesta recerca i els elements amb els que elabora els seus relats, sense oblidar el fet autobiogràfic que tampoc li és aliè.
Una manera, doncs, de voler expressar que tots estem buscant el mateix de formes diferents, no? També per això, doncs, les col·laboracions són diverses. Tenim en Daniel Genís, que ens fa un pròleg més de la literatura de ciència-ficció, i en canvi la Sílvia Congost, que és psicòloga, més des del punt de vista de les relacions humanes. Relacions que no acaben de ser corpòries, no? Amb tot això també hi juga, no? I sí, té d'autobiogràfic, clar que sí.
També li van preguntar a Marta San José el perquè de la incorporació d'algunes cançons al seu llibre i la tria que n'ha fet.
La tria és perquè penso que de maneres diferents venen a dir el mateix, no? Van explicant tot el relat. i també és veritat perquè doncs, són amics i són propers ells com artistes. Van Rover també m'ho ha facilitat molt des de la seva editorial discogràfica. També a vegades per escriure alguns relats m'he inspirat en algunes cançons, no només d'ells, no? Sinó que, o personatges, no? Hi ha algun personatge que ha sortit d'alguna cançó i una mica doncs, trobava que les seves cançons tenien aquest complement d'acabar d'explicar la història, no? O d'explicar-la des d'un altre punt de vista.
Ja cap al final de la conversa, Marta ens va confessar que trobar-se un mateix i ser lliure té moments de molta solitud i ens va fer coneixedors de la seva particular medicina enfront a aquestes situacions.
Hi ha un altre mite, una altra història que és xinesa que diu que l'avi de la lluna ja pren diferents formes, eh? Quan neixen les persones els lliga al canell un fil vermell invisible però que aquest fil es pot tensar, allargar, escurçar, però mai no es pot trencar, no? Que és l'amor que ens connecta a tots els que estem destinats a trobar-nos, no? I la dedicatòria doncs la dedico al meu fil vermell, no? Que em manté unida amb totes les persones de la meva xarxa, que inclosa la meva filla Rou, que és d'origen xinès i a partir d'ella vaig conèixer aquest mite. El bon amor també una mica busca aquesta manera de mirar-se al món, no? De ser un mateix i alhora poder-se relacionar amb moltes persones.
La presentació d'aquest llibre de relats tindrà lloc dijous a 8:15 al Teatre Mundial de la Bisbal i a més de l'escriptora intervendran el prologuista Daniel Genís, l'il·lustrador Xevi Torruella i hi haurà les actuacions de Carla San José i Raúl, la filla de l'autora.
Moltes gràcies, Manel Magrinyà. Continuem la reflexió amb aquest privilegi que suposa tenir al nostre equip uns comentaristes com el cas d'avui, l'Andreu Paneque, el politòleg Andreu Paneque de la Bisbal, que ens deixa aquest comentari.
En el món educatiu em fan falta moltes de reformes per tal de poder aconseguir aquella apreciada formació adequada, completa i enriquidora. De fet, aquesta necessitat es pot expandir a tots i a cadascun dels nivells educatius, però avui posarem èmfasi en un d'aquests, en el que un canvi estructural i de mera voluntat política canviaria per complet el funcionament i la qualitat educativa de la universitat. Aquesta necessitat de repensament i de marge de millora no es refereix només en l'àmbit dels costos econòmics de la matrícula o bé de la precarització laboral per part dels professors associats, sinó que en aquest sentit cal fixar-se en com les universitats actuals es nodreixen del que seria la figura de professor investigador, o més ben dit, de la utilització dels seus investigadors com a docents universitaris. D'aquesta manera, el que es genera és una assumpció de competències per part d'un personal el qual s'ha format en un àmbit diferent, la investigació. En cap cas s'està dient que els investigadors no tinguin la capacitat per fer de docents. El problema és que per tal de poder fer bé i de forma adequada amb dues modalitats es requereix un temps que fa impossible la dedicació correcta en cap dels dos àmbits. No s'està parlant d'una reforma pionera o única en el món. De fet, estats com Alemanya tenen perfectament delimitat la separació entre ambdós sectors. Sabem que el prestigi actual de les universitats prové del material que generen els seus investigadors, però cal una visió en perspectiva i veure que sense una bona base docent o educativa no podrem assegurar la generació d'una bona investigació acadèmica. Per tant, des d'aquest punt de vista, fins que no donem la importància que li pertoca a l'educació i a la investigació per separat, no podrem obtenir uns resultats satisfactoris com el que volem.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La nit de Cap d'Any a Palafrugell la fem grossa. Entrarem al nou any amb DJ i campanades en directe des de fora l'església. Un bus gratuït farà el recorregut de bars per seguir la festa. Can Fina, Candela, Harolds, Deltònic, La Industrial, L'Occità, Funky Pizza, Metro i Sol de Nit. Puja amb el bus a veure el primer sol de l'any des del Cap de Sant Sebastià. Per Cap d'Any, vine a Palafrugell.
Poc més de 5 minuts i ja seran 8:45 del matí. Ahir l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va presentar unes dades de balanç del Festival de la Porta Ferrada. Més que de balanç, també van voler fer una explicació de quin impacte té aquest festival en l'economia del municipi. És un estudi que ha fet l'empresa GAPS i vam aprofitar aquesta roda de premsa per enregistrar una entrevista amb el director d'aquesta empresa, de GAPS, que s'encarrega de fer estudis i enquestes per moltíssims mitjans de comunicació i institucions i empreses. Vam enregistrar aquesta entrevista a Oriol Moles, que és el director de GAPS i que us oferim a continuació. Oriol Moles, bon dia.
Bon dia.
Quin ha estat l'impacte econòmic del Festival Porta Ferrada per Sant Feliu de Guíxols?
En aquesta edició del 2018 ha estat de 12 milions d'euros en el conjunt.
D'on surten aquestes dades?
Surten dos grans capítols. Un és el capítol, diguéssim, de despesa directa dels assistents, que estem parlant al voltant d'uns 7 milions i mig, i per altra banda estem parlant d'entre 4 i 5 milions d'impacte en els mitjans.
Són dades que heu fet a partir d'un estudi de la vostra empresa, de GAPS, que s'encarrega de fer estudis d'aquest tipus per festivals i per altres empreses.
Sí, en aquest cas, nosaltres fa 20 anys que ens dediquem a fer estudis d'aquestes característiques i ens van demanar que en féssim una en aquesta edició, i el que s'ha fet és una enquesta online a 2.500 persones amb dues onades, una al mes d'agost amb la gent que havia vingut al festival al mes de juliol i una al mes de setembre amb la gent que havia anat a l'agost. 2.500 entrevistes vàlides i que ens han permès una mica de recollir quines són les despeses en els diferents capítols i poder fer així les extrapolacions necessàries.
2.500 persones, que és una mostra àmplia, però que dona un marge d'error.
2.500 persones és una mostra molt bona, però té un marge d'error de l'1,8%, i per tant sempre hem de treballar amb aquesta idea de que hi ha un petit marge amunt i avall amb tot el que diem.
Quina és la despesa mitjana per cada persona?
En el seu conjunt és de 184 euros, encara que aquí hi ha uns 30 euros aproximadament de ticketing, d'entrada, i per tant sense entrada seria de 154 euros per persona.
Això és superior a la despesa mitjana a Europa per cada festival.
Això és una mica per sobre a la mitjana europea. La mitjana europea, tenint en compte el ticketing, és de 150, per tant aquí tenim uns 30 euros per sobre la mitjana europea dels festivals estudiats.
Aquesta és una enquesta, un estudi que ha encarregat l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Això ens ha encarregat conjuntament l'Ajuntament amb l'empresa de Project, que volien que una empresa independent fes aquesta anàlisi i que els estimés una mica aquest tipus de càlcul, no? Per veure si la inversió tant de l'empresa com la inversió pública tenia el retorn esperat o no.
Hem parlat de l'impacte econòmic, però també heu preguntat per la valoració que fan els assistents d'aquest festival. Quina valoració mitjana us ha sortit?
La valoració global és d'un 8,8 amb una escala 0-10, per tant és d'excel·lent, gairebé de 9, i per tant hi ha una molt alta satisfacció, sobretot amb la programació i amb l'organització dels actes, és el que més agrada. En canvi, potser hi ha algun petit aspecte encara a millorar en la part de begudes o en la part de menjar, que sempre, tot i que també és positiva, les valoracions, però aquí encara hi hauria una mica un marge de millora.
Per tant, el més ben valorat és la programació.
La programació. I l'organització també. És a dir, el fet que està ben organitzat i que és fàcil, l'accessibilitat, però en tot cas, la programació, el cartell, és el més apreciat.
No sé si fèieu preguntes per opcions o també donàveu marge perquè la gent digués, s'expressés més i digués quins eren els artistes que més havien agradat o que punts concrets que valoraven especialment i si teniu alguna dada d'això.
Vam deixar sempre un parell de preguntes obertes perquè la gent pogués expressar, en tot cas, que podia millorar-se. La qüestió és que aquí la majoria de la gent deia que havia estat contenta perquè la gent ve molt pel cartell, ja. És a dir, la gent és evident que li agrada la idea de Sant Feliu i l'entorn és una cosa especial, que és un valor afegit, però la majoria ve també molt concretament a veure un artista que ja priorísticament li agrada. Per tant, molt sovint quan li preguntaven què podria millorar, doncs no sabia prou què havia de dir-nos perquè ja havia vingut aquell artista, no? Alguna gent ens demanava doncs encara més varietat, ens demanava més artistes, i que hi hagués això, però en termes generals no vam trobar que hi hagués, que es concentrés, que hi hagués un grup de gent prou nombrós que fes una queixa específica o que fes una recomanació diferent del que s'estava fent.
El que falla, menjars i begudes.
Més que fallar, no diria això, perquè diria pobres, ara em sabria greu per l'organització, perquè no és veritat, la gent està satisfeta amb el menjar i la beguda, però és on trobem que hi ha un percentatge una mica més gran, hi ha un 20-25% o un 30% de la gent que sí creu que es podria fer millor, i aquí en tot cas és on l'empresa doncs ha d'intentar procurar amb proves edicions anar en la major possible millorant. També hem de dir que és la queixa habitual en tots els festivals o en tots els esdeveniments d'aquest d'aquest tipus. La gent sempre voldria més beguda a més bon preu, o sobretot més bon menjar a més bon preu.
També heu preguntat quina, si la gent que venia al festival venia específicament pel festival o venia a Sant Feliu de Guíxols i aprofitava per anar-hi. Quins han estat els resultats?
Aquests han estat també molt, no sorprenents, però en tot cas molt alts, perquè el 80% dels visitants, de fet el 84% dels visitants, diu que ha vingut a Sant Feliu aquests dies pel festival. Específicament era el festival que l'ha motivat a venir a Sant Feliu de Guíxols i a fer aquesta estada amb el 40% de la gent que ha acabat venint i s'ha acabat dormint, s'ha acabat quedant 3 nits de mitjana, no? Però el festival motiu, el festival.
Això no vol dir que la majoria de persones que van venir a l'estiu al festival a Sant Feliu de Guíxols vinguessin pel festival, sinó que la majoria de persones que van venir al festival venien específicament per això.
Correcte. Nosaltres no hem entrevistat a tots els visitants de l'estiu, hem visitat els que han vingut al festival. Però en tot cas, els que han anat al festival sí que diuen que és aquest el motiu principal. Que no, és el que tal com has dit tu, ho has llegit molt bé, no significa que tots els visitants vinguin pel festival.
Una estada mitjana de 3 dies, no sé si aquesta és la mitjana en altres festivals, us trobeu amb dades igual, més altes?
Això depèn molt de l'època i del lloc. Jo diria que això és una mica més alta. Recordem que no vol dir que tothom s'hagi quedat 3 nits, sinó que estem parlant del 40% dels visitants, 37 per ser específics, 37% dels visitants es va quedar i que aquest va fer una mitjana de 3 nits. Hi ha gent que va fer una nit i la nit del portament del concert ja està, hi ha gent que en canvi va aprofitar i es va quedar una setmana. Però que igualment aquesta gent va dir, no, jo sí he vingut, és el que m'ha cridat a mi l'atenció per venir, és el festival, però es va quedar potser una setmana sencera, 5-6 nits.
De les dades que heu donat a la presentació, m'ha cridat l'atenció que les xarxes socials són el principal canal de comunicació per on la gent s'informa d'aquest festival, més enllà de premsa, diaris, ràdios i teles.
És una cosa que està canviant molt ràpidament, especialment en el sector de la música i en altres sectors culturals, i és que les xarxes esdevenen el principal canal d'informació dels festivals o per estar informat de la música. I si en aquest cas les xarxes Instagram i Facebook ha estat molt destacadament els mitjans més utilitzats, i en canvi hi ha mitjans, sobretot els de paper, que han reduït molt el seu impacte, perquè quan estem parlant de mitjans a vegades de premsa és les seves edicions digitals les que han tingut més impacte, no les seves edicions empreses. I en aquest cas s'ha de dir que les televisions, el problema que tenim probablement és que la gran televisió, diguéssim, que podria tenir un impacte molt fort, que és TV3, fa poca atenció a vegades, o té d'un poc espai informatiu a un festival com el de Portaferrada. Per tant, potser va tindre un o dos impactes en el seu conjunt.
Però no estem parlant de publicitat, sinó d'impacte informatiu que no s'ha pagat ni des de l'Ajuntament ni des del festival.
Estem parlant principalment d'informació, per tant, de comunicació no pagada, no de publicitat.
Teniu les dades, em sembla que ens les has dit abans, de quan hauria costat al festival pagar tot aquest impacte en forma de publicitat.
Quan es calcula els impactes econòmics dels esdeveniments, també una cosa important de calcular és exacte què ens hagués costat en promoció, pagant en publicitat, aquesta projecció del municipi gràcies al festival. I això el que es fa és es mira, es fa el que diuen tècnicament un clipping o un resum de tots els impactes en tots els mitjans, es mira quin espai ocupat i quin cost tindria si això fos de pagament. Per exemple, si agafem mitja pàgina d'un diari de premsa escrita en paper, què costaria pagar amb un anunci de mitja pàgina? Això es pot es suma tots aquests impactes, quin és el cost que tindria, i on obtenim que l'Ajuntament, gràcies al festival, en lloc de pagar 4,8 milions en publicitat, amb el festival obté el mateix impacte a projecció exterior.
Hem parlat de l'impacte econòmic, hem parlat de la valoració que fan els visitants, falta parlar del perfil de les persones que han vingut al festival del Portaferrada. Quin és el perfil d'aquests visitants?
Uns 8.000 són locals, de Sant Feliu i els seus voltants més immediats.
Això vol dir que tenen, que viuen aquí o tenen una segona residència.
Exactament, o primera, o també hem acceptat els de segona residència que venen només d'estiu, però que són considerats locals. 32.000 són visitants, diguéssim, esporàdics. D'aquests que hem vist és que el 80% venien pel festival. El festival ja té una gent entre locals i visitants molt fidelitzat, perquè el 40% ja és repetidora, i de fet la mitjana ja és d'haver anat com a mínim a 2 edicions. Per tant, aquests repetidors en veritat han anat a 3 i 4, perquè el 60%, en canvi, dels visitants és la primera vegada que venien a Sant Feliu pel festival. No a Sant Feliu, que venien al festival, perdona. L'altra cosa és que són gent ja d'uns 40 anys, la mitjana, per tant, hi ha un públic internacional molt gran, hi ha molta gent de 20 anys, però també hi ha gent de 50 anys i la mitjana resultant és uns 40 anys. Venen en grups d'entre 2 i 3 persones, la mitjana final és 3, però perquè hi ha grups nombrosos, perquè el 50% més o menys són 2 persones les que van conjuntament al festival, venen juntes. També són gent amb sexes és més o menys similar, hi ha meitat d'homes, meitat dones, és bastant repartit en aquest sentit, i són i molts d'ells, el 50% dels visitants, són de Barcelona o els seus entorns.
Famílies?
També hi ha famílies, però ho vam preguntar menys i per tant ha sigut més espontani. També hi ha famílies, però principalment estem parlant d'amics.
Origen, bàsicament, Barcelona i voltant.
Estem parlant principalment Barcelona i voltants, tot i que hi haurà petits nínxols, com sempre passa amb aquest tipus de festivals, que venen de ben lluny. Hi ha gent que inclús ens ha dit que ha vingut amb avió. Hi ha algun cas, però tenim algun entrevistat argentí, tenim algun entrevistat francesos, tenim alguns anglesos, tenim alguns europeus de diferents orígens, o tenim un grup no massa gran, però d'unidó, d'espanyols, dins de diferents llocs de la península, que també han vingut pel festival. Són grups reduïts, però que en tot cas sorprenen o que sumen en tot cas la regla d'això. Però la majoria, diguéssim, són de la regió metropolitana de Barcelona, els visitants que venen.
No sé si l'estudi inclou també algunes recomanacions que es puguin fer a l'organització del festival de cara a properes edicions.
En tot cas, les conclusions és estan en la línia correcta, està molt bé, la programació són molt positives. I el problema és que sempre hi ha però espai de millora. L'espai de millora en aquest cas seria aquest que estem dient del menjar i la beguda, encara que ja els he dit també en els organitzadors del festival, en la de Project, ja els he explicat que hauran de millorar, però que l'any que ve, si tornessin a fer una enquesta, probablement si alguna cosa tornaria a sortir a millorar, també seran la beguda i el menjar. Sempre podem donar millor menjar, millor beguda, un millor preu. Sempre a la gent, sobretot especialment a la gent jove, amb el recinte o el que sigui, acaba donant-se que fa una despesa extraordinària en aquests dos capítols.
Moltes gràcies per atendre'ns des d'aquesta roda de premsa que s'ha fet per presentar els resultats d'una enquesta de valoració d'aquest Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Regala Nadal, regala somriures, regala Grup Carrera.
Grup Carrera, el teu Nadal. Mòbil Xiaomi Redmi 6 de 32 gigas per només 129 euros. Televisor Philips de 50 polzades per només 369 euros. Auriculars AirPod Apple per només 159 euros.
Més informació a grupcarrera.com.
Són les 8 i 37 minuts. Amb l'Alba Lejide toca repassar l'actualitat catalana, internacional, també l'actualitat espanyola, i obrim anant a Estrasburg, perquè hi ha hagut almenys 2 morts i 7 ferits greus en un tiroteig al mercat de Nadal d'aquesta ciutat francesa. L'autor de l'atac està fugat i les forces de seguretat el busquen activament mentre demanen als habitants que es quedin a casa.
L'incident es va produir cap a les 8 del vespre al mercat de Nadal d'Estrasburg, on l'individu va obrir foc ferint diverses persones. Les víctimes han estat traslladades a un centre hospitalari de la localitat. A més, Estrasburg acull aquesta setmana el plenari del Parlament Europeu i diversos eurodiputats han informat que el centre de la ciutat francesa ha quedat tallat per aquest tiroteig.
Per tant, l'alerta que és important a Estrasburg, sobretot per aquest plenari del Parlament Europeu. El conseller Miquel Buch respon al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que els Mossos van garantir tant l'ordre públic i la mobilitat com el dret a la manifestació. Això va ser aquest cap de setmana en els talls de l'AP7 i l'obertura dels peatges del país. El conseller d'Interior subratlla que el cos es regeix per criteris estrictament professionals aliens a interferències de signe polític.
Buch també explica a Marlaska que l'actuació dels Mossos va garantir en tot moment la seguretat ciutadana establint l'equilibri necessari entre l'exercici dels drets i llibertats de la ciutadania i el màxim respecte als drets fonamentals de reunió, manifestació i llibertat d'expressió.
I el Tribunal Suprem fixa pel 18 de desembre la vista prèvia al judici de l'1 d'octubre per debatre si és competent per fer aquest judici. Cap dels presos independentistes assistirà a la cita perquè no ho han demanat.
Un cop resolgui la sala i si es confirma la competència del Suprem, es donaran 10 dies a les defenses perquè presentin els seus escrits per demanar la prova i els testimonis per al judici. El següent pas ja seran les declaracions dels acusats davant el tribunal, previstes per al gener.
I també tenim una notícia d'última hora, perquè durant el dia d'ahir sabeu que va haver dubtes de si finalment es celebraria aquest Consell de Ministres extraordinari a Barcelona el dia 21 de desembre. El ministre de Foment, Ábalos, va dir que això encara no estava 100% clar, que s'havia de veure si era positiu o no. Finalment la Moncloa va dir que sí, que sense cap dubte aquest Consell de Ministres es faria a Barcelona, i ara hem tingut la confirmació del lloc on es farà. Es farà a la Llotja de Mar de Barcelona. Us heu d'imaginar que això està just davant del mar, just davant del passeig marítim a la Barceloneta, entre, imaginem-nos, entre Estació de França i l'escultura de Colom. Allà és on es farà finalment aquest Consell de Ministres extraordinari del 21 de desembre. Quan falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí, obrim l'agenda. Una agenda on us hi heu de notar diverses activitats per avui, que és dimecres 12 de desembre. A Palafrugell, Carles Puigdemont presenta el seu llibre.
Serà en videoconferència des de Brussel·les en la presentació que es farà avui a l'Auditori Josep Irla de Girona, però que es podrà seguir en streaming a Palafrugell, al Museu del Suro. El llibre està editat per edicions La Campana i l'acte l'organitza Òmnium Cultural. El llibre es diu La crisi catalana i és el recull de converses del president amb un periodista belga que explica la seva proposta per Catalunya i pel seu futur. Algunes de les frases que hi diu Puigdemont són: estic preparat per viure empresonat a Espanya si cal, però el meu empresonament complicaria encara més la possibilitat de trobar una solució política. Somio tornar a Girona i gaudir del lloc que més estimo en companyia de la meva dona i les meves filles. Aquesta història no s'acabarà posant els líders a la presó o forçant-los a l'exili. Serà a les 7 de la tarda.
I a 8:15, Somnis de Penèlope la Bisbal.
Marta Silvestre presenta el seu llibre El Teatre Mundial. És un viatge sempre inacabat cap a l'Ítaca del bon amor, passant per llums i sobres. Un viatge constant amb totes les formes de comunicar-los amb nosaltres mateixos. A la presentació del llibre hi haurà l'il·lustrador Xevi Torruella i San Josecs. Això tindrà lloc a 6:45 al Teatre Mundial de la Bisbal.
I a l'Estartit, actes de la Festa de Santa Llúcia.
I a la sala d'exposicions de l'EMD de l'Estartit, a les 6, s'inaugura la mostra d'art local i a 6:45 es presenta el llibre de la fira. Demà dijous tenim el dia central de la fira amb cercaviles, vermut i ball.
Totes aquestes són activitats de les quals podeu gaudir avui al Baix Empordà i recordeu, ho teniu tot anotat, ho teniu tot calendaritzat a radiocapital.cat/agenda.
Els Pastorets de Palafrugell. Un espectacle per tota la família amb 70 actors a l'escenari, més de 30 decorats, molts efectes especials i el nostre tradicional burro català. Els dies 1, 6 i 13 de gener a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell. A la funció del 6 de gener comptarem amb la presència de Ses Majestats els Reis d'Orient. Més informació al web elspastoretsdepalafrugell.com.
Per Nadal, Neu les Torrons i la Quina del Centre Fraternal. Aquest any hem millorat els premis a la ratlla i a la Quina. Et podràs emportar pernils, lots de caves i vins, televisors, drons, patinets elèctrics o el més nou en tecnologia digital. I gràcies a la col·laboració dels comerços de Palafrugell, ens superarem. Ah, mantenim els premis entre tots els cartrons jugats i un altre premi a la fidelitat. I a més, si has vingut 6 dies o més, premis especials a la fidelitat per tots aquells que hagueu vingut 6 dies. Vine a la Quina de Nadal del Centre Fraternal. 6, 8, 9, 16, 23, 25, 26 i 30 de desembre de 2018 i 1 i 6 de gener de 2019 a partir de les 6 de la tarda.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
La música viu on està viva. I a partir d'ara, la música negra ho estarà a Ràdio Capital. Cada dimarts tens una cita amb La Negra Nit, amb Xavi Puig.
Maria Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Doncs molt bé.
Molt bé.
Amb la teva sintonia de fons, que ens agrada molt.
A mi també m'agrada molt. Doncs avui us explicaré un conte.
Un conte?
Sí, us sembla bé?
Perfecte.
Molt bé. Endavant. Molt bé. D'entrada, us haureu d'imaginar, pel que jo us diré, d'imatge i de text. Imagineu, són dos germans que venen, després us diré el títol i l'autora, són dos germans que venen de les vacances, i de les vacances que podríem imaginar a la platja de l'Estartit, perquè a la nena sobretot li ha quedat, de fet ho ha fet una mica després, no s'ha volgut netejar gaire els peus, li ha quedat sorra de la platja, una sorra evidentment d'un color ben groc, un groc daurat, un groc sol, un groc molt bonic. I estan a l'escala de casa, a punt que el pare, ells ja han baixat del cotxe, el pare acaba de descarregar el cotxe perquè s'han acabat les vacances i treu tot l'equipatge, i ell entra i surt de la casa i ells dos tenen una conversa. El llibre és un dibuix molt realista, dibuixat tot en blanc i negre, només hi ha blanc, negre i grisos, excepte la camiseta del nen, que és un blau turquesa bonic, i els pantalons de la nena, que són exactament el mateix blau. Per tant, la nota de color dels dos nens és la roba que porten. Va? Molt bé. Ens expliquen que avui s'han acabat les vacances i de tornar a casa l'Ulisses encara du una mica d'aigua als ulls i jo, onades al cor. I les sandàlies plenes de sorra. Què en fas? Em pregunta l'Ulisses. He recollit grans de sorra i no els vull llençar. Vine, que els assembrarem i que hi creixerà amb la sorra. Bueno, tu espera i veuràs. Potser un camp de para-sols que saludin el sol, o potser un bosc de molinets de vent que empenyin els vaixells. O qui sap, potser un camp de gelats. De llimona, sisplau. I per què no un castell ben resistent, un que la Maria no se l'emporti? Després ho regaré tant i tant i tant que en sortirà una onada gegant i vinga a mullar-se, i vinga a riure. Fins i tot pot ser que els grans de sorra refacin la platja sencera. Aquella platja de pols d'or que es deixa escolar entre els dits. On donarem el fullet de la son? Diu el pare, que quan arriba jo ja em frego els ulls. Caic de son, sentint com el papa em promet tornar-hi l'any vinent i fer una collita de grans de sorra. Aquest és el text d'aquest conte. Però cada vegada que ella s'imagina una cosa, l'únic color que apareix en aquestes pàgines és el groc. El groc radiant, groc sorra, groc sol, groc promesa. I aquesta és la curiositat d'aquest conte, que és d'una autora francesa que es diu Sibylle de la Croix, i que ni que hagués volgut fer un conte amb un missatge que per nosaltres en aquests moments, que el groc té una més importància a part de ser un color i prou, és un llibre que quan el mires, no sé, se t'eixampla el cor d'alguna manera, o se t'hi posa aquesta mica de sol de promesa, saps? Que no... És una lectura ben personal, i que probablement ho tindrem la gent catalana que tenim aquesta situació tan present. I que per altres seran granos de arena i segurament serà un llibre bonic, que és el que és, un àlbum il·lustrat molt bonic. Però té aquesta bellesa i aquest punt afegit d'aquest groc tan impressionant sobre gangui negre i sobre només barrugueta blava que porten els nens.
Val, no ens has dit el títol del llibre, em sembla.
El títol es diu Grans de sorra, així de senzill. És l'editorial Joventut, té una col·lecció d'àlbums il·lustrats preciosa i l'autora és una noia francesa que es diu Sybille Delacroix i és una noia que, bueno, és mare i que ha fet molta il·lustració i ha treballat molt, però des de que té fills, sovint la mainada són els protagonistes de les seves obres i dels seus treballs.
Carai. Molt bé, i doncs que és una novetat d'aquest...
Sí, potser té un mes i mig o dos, eh? Sí, sí, té molt poc temps i bé, és, sempre hi ha contes d'aquests tan bonics que els pots explicar tots, els ressaltaries tots. Alguns amb un missatge dintre, amb un to no educatiu, perquè després es nota massa i als nens no els hi agrada, però sí... comentant valors, ensenyant una mica sistemes d'entendre els adults, el que sigui que vagi dirigit als nens. Molts són personatges animals, vull dir que els hi posen emocions humanes i així poden explicar les coses als nens amb una distància, però d'altres són poesia pura, com és aquest de Grans de sorra, vull dir, un llibre perquè quan l'agafis, fins i tot et diria que és un llibre d'abans d'anar a dormir, perquè una mica et dona aquesta calma, aquesta tranquil·litat veure això i que, bueno, que s'han acabat les vacances però que ja tornen, eh? Vull dir que és un cercle, vull dir, aquesta idea d'emportar-se'n la sorra a les sabates i dir, ens emportem una mica de platja perquè així ens podem imaginar que la podem tornar a fer néixer de seguida.
Doncs aquesta novetat editorial, que en aquest cas era un conte que ens ha explicat avui la Teresa Calabús, que no m'has deixat ni presentar-te, de fet. Estem parlant...
Hem
anat molt directes al llibre. Estem parlant amb la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella, que cada setmana ens porta una novetat editorial, i aquesta ha estat la d'avui. No sé si ens has d'explicar alguna cosa més, Teresa.
No, la setmana que ve m'ho vull mirar més bé i el vull tenir més present per poder-vos en parlar més amb convenciment de causa. Us vull parlar d'aquesta obra que ha fet Borja de Riquer, que és la Història Mundial de Catalunya, que és una de les edicions, bueno, un dels llibres més poder destacables d'aquests Nadals, sobretot per aquestes famílies que els agrada regalar un llibre a cada un de la família i sempre hi ha la persona que potser la narrativa no li ve gaire de gust, o vull dir, no n'és, evidentment, llegir perquè diguin una mentida, no?, que ja és una novel·la, no tothom hi està disposat, i ens trobem amb gent que els agrada molt la història o l'assaig científic o, en fi, en altres temes, i aquesta Història Mundial de Catalunya és interessant, però el vull haver llegit algun paràgraf i triar-ne algun per llegir-vos-el.
De cara a la setmana que ve, que serà 19 de desembre, 19. Que ens acostem a les festes de Nadal.
Sí.
Escolta,
sí.
Trobo que aquest llibre és un bon llibre que per demanar al tio o als Reis, no?
Jo ho aconsello a tothom perquè, a més, és un... no està escrit de Borja de Riquer, sinó dirigit per ell. Evidentment hi ha textos seus i tant, però és un recull i una selecció de historiadors que ja... O sigui, té molta bibliografia, aquest llibre, d'historiadors que han parlat de la relació que té Catalunya amb la resta del món, com Catalunya ha influït en altres llocs i com molts altres llocs ens han influït a nosaltres. I és des dels primers moments, des de la prehistòria fins ara.
I a més, suposo que per la teva llibreria ja deuen passar molts nens per agafar idees, per demanar llibres als Reis i al tio, per la carta, per afegir la carta.
Sí, esperem que sí, que hi passin a vegades, bueno, hi passen, fan la foto i després no sé on ho demanen, però espero que la gent tingui aquesta consciència de territori perquè...
Efectivament, per demanar-ho als Reis
i al tio
a casa nostra.
Esperem-ho, perquè si no a casa nostra s'està empobrint molt i no sabem a qui estem donant l'economia, la poca economia que tenim, i encara la donem a fora. Cada vegada que es compra amb una plataforma forma externa ens estem empobrint una mica més.
Bueno, això passa.
Si la gent això no ho sap.
Passa cada dia.
A mi em sorprèn.
Teresa, sí. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I que tinguis molt bona setmana i fins dimecres que ve.
Molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
D'aquí 5 minuts seran les 9 i ja acabarem aquest supermatí, però ja ho sabeu, aquest diumenge se celebra la Marató de TV3. Segur que al vostre poble hi ha alguna activitat, se'n fan moltes al Baix Empordà, i una de les cançons d'aquesta Marató, d'aquest disc que va sortir a la venda fa dues setmanes, és aquest Tu pots canviar-ho tot, has de viure, de l'Aitana. Escoltem-la.
Tot sol has plorat, però amb orgull t'has alçat en un món fet de ser i tens un lloc. Quan la música sona, tanca els ulls,
cinc 11 50 50, és el telèfon de la Marató de cada any i on podeu fer donatius per aquest programa, per aquesta Marató solidària de TV3. Aquest any recullen diners per investigar contra el càncer. Ara ja estem arribant al final del programa. De seguida fem un últim repàs a la meteorologia. Abans us recordem de què hem parlat avui al supermatí. Que Torroella de Montgrí redueix el deute un 25% en 4 anys. L'Ajuntament no tenia previst reduir tant el deute, però els nous ingressos i la gestió econòmica han permès aquesta reducció. Una notícia que us hem avançat a Ràdio Capital. Castell-Platja d'Aro vol ser pioner en un pla d'accessibilitat física. Ho ha dit el regidor d'Urbanisme del municipi, Josep Maria Soler. El que es pretén és suprimir barreres arquitectòniques per millorar l'accessibilitat a espais
espais públics. I l'Ajuntament de Palamós habilita una nova zona d'activitats de lleure a l'aparcament de la Ronda de l'Est. Palamós tindrà aquest nou espai per fer activitats de lleure, recreatives i culturals i també ubicar-hi els circs que visitin el municipi. L'espai ocuparà uns 5.000 metres quadrats de superfície i es mantindran les 200 places d'aparcament habituals. Ara sí, acabem amb el temps i l'Albert Aparicio.
Matí novament fred a l'espera d'un canvi de temps a partir d'aquest vespre. Aquest dimecres el cel estarà entre mig i poc ennuvolat pel matí. A partir de la tarda i especialment cap a la nit, els núvols seran més compactes i fins i tot es poden produir precipitacions de caràcter feble. Demà serà un dia amb cel més gris, amb una temperatura mínima més alta, però amb un ambient fred per l'absència del sol.
Aprofiteu, doncs, el sol que ja ha sortit a l'Empordà, un sol de moment radiant, però que s'anirà ennuvolint i aniran fent-se compactes aquests núvols. Nosaltres tornem demà al Supermatí de Ràdio Capital.